Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
No tenies foto tu, sinó tota la joventut. On està el futur de la joventut?
I coordinació de Carles Díaz.
Espavilar-te, foto. Espavilar-te de los pies a la cabeza. Todo.
Doncs per això estem aquí, per espavilar-nos dels peus al, com deia, de los pies a la cabeza, no? Dels peus al cap, tot, espavilar-nos, eh? Tot, vinga, doncs, tot, bon tot. Dia, que és 13 de juny de 2025, és divendres 13, edició número 38 d'aquesta redacció 2.0. Divendres 13, que fa uns anys hauríem de dir alguna cosa al voltant de la por, però ara trobo que la gent ja tant li és, eh? Tu has sentit alguna cosa avui de divendres 13?
Ja ningú en parla.
Ningú ja, aquí no hi ha parla. No hi ha
parla.
Res,
no
hi ha...
L'any ja està ple de...
Perdona?
Com tot l'any estem cagats.
Ah, sí.
Perquè els preus pugen.
Exacte,
la hipoteca cada vegada és més car, impossible buscar-se un pis. És a dir, al món hi ha tanta por,
sí,
com
sí.
Divendres 13 ja és lo de menys,
tant és,
no?
Tant és, no?
Però de totes formes, aquí sí. Som uns caguetes, també recordo.
A on? A Castellà, dius?
A Castellà, aquí a la ràdio també. Però sí. A Castellà som uns caguetes. Mira les reaccions del túnel del terror que muntaven aquí els de la fàbrica.
Ah, sí. Sí.
Recordem els crits aquests, eh?
Sí.
Això serà els crits.
Que me meo, tío.
Que me meo, tío. Això és el que li passa a un jove quan veu el preu dels pisos del lloguer de Castell. Que t'espantes. T'espanta normal.
Molt bèstia, trobo que molt bèstia.
Home, els crits, de vegades els 13 cada dia.
Perdoneu-me. Canviem de tema, entrem en matèria amb els actes del cap de setmana, que hi ha el Correllengua, Carlos.
Correllengua.
Sí, deixa'm preguntar-li a la Marina Antúnez, que la nostra companya especialista en cultura, sobre precisament aquesta nova edició del Correllengua. Marina, què tal?
Hola, us veig molt graciosos avui.
Home, no, és que amb aquests crits que ha posat...
Sí.
Que fa por. A tu què et fa por, Marina?
Que sí.
Et fa por la vida en general?
Sí, la vida fa por, exacte.
Bueno, no, la vida és meravellosa, però
sí.
Hi ha moments que fan por, per exemple, doncs això, quan vas a comprar formatge, els preus del formatge, això fa por, eh?
Exacte, sí. Bueno, com deien els pets, la vida és bonica, però complicada.
Oh, que maco, eh? Que maco. O quan diu el Woody Allen, no?, que deia... Ara no me'n recordo què deia el Woody Allen. Deia que la
ara
vida...
t'havies quedat bé.
Sí,
eh?
Sí. És que justament m'ha trucat per telèfon ara mateix i no...
El Woody Allen?
Eh?
T'ha trucat, el Woody Allen?
No,
Allen.
No, un telèfon de...
Hello, Carles.
Bueno, A veure com surto això. No, deia, segurament el Julià se'n recorda aquest acudit, que és de... No sé si... És l'inici d'una pel·lícula. Que són dues dones grans, no? I una diu... Ai, és que es queixa tots els mals, no?
Sí.
I després l'altre li diu, sí, la vida és complicada i a més és molt curta. És com la cosa de...
No, espera, que el Julià ara ha pillat l'acudit.
A veure, Julià, il·lustra'ns, perquè no me'n recordo.
La vida és com una escala d'un galliner.
Sí.
Curta i plena de merda.
Exacte, sí.
Sí, això diu el Woody Allen. Bueno, ja és molt...
M'ha agradat més la frase de la Marina, eh?
Sí, oi? La dels pets. Vinga, va, el Correllengua, doncs què tenim,
doncs res,
Marina?
Doncs Correllengua. Demà dissabte, tot el dia, o sigui, no podeu marxar de Castellà si voleu viure el Correllengua, perquè al matí, estan a la plaça Calissó, hi ha cosa més aviat familiar, així, canalla i tal, bon ambient, molta calor, també, s'espera, amb el Jaume Ibars, aquest no castellarenc que tenim a Castellà.
Home, aquí l'hem entrevistat un parell de vegades.
Sí.
Sí.
Com ens deia sempre el Salva, estem entrevistant un castellarenc que no és castellarenc.
Que no és castellarenc, exactament.
Però, en fi, torna a Castellà i, a més, torna dues vegades, perquè el veurem dissabte aquí al Correllengua, però és que la setmana que ve torna, també, en el marc de la festa major de Can Carner.
Potser que l'empadronem
ja. Tornarà a tocar. Sí, ja. De fet, no, viu molt bé, em consta, a Girona, o sigui que allà es viu molt bé.
Bé.
Sí.
És el Jaume Ibars, eh?
Jaume Ibars, exacte. També al matí hi haurà Paraulògic. Aquesta aplicació tan divertida. L'any passat ja van fer Paraulògic en el Correllengua, va funcionar bé.
Per adults era o era per infants? O com...
Sí, per infants i adults.
Per infants i adults,
sí,
eh?
Que suposo que seran paraules una mica, bueno, assequibles, no? I després a la tarda se'n van cap a la plaça del Mirador, on passarà tot, diguéssim. Hi haurà tallers, hi haurà partides d'escacs, hi haurà ballada de gitanes, coral xiribec... També Suport Castellà farà unes lectures, hi haurà gegants, i finalment arriba la flama de la llengua, aquesta flama que recorre el país, els països catalans, i es llegeix el manifest, que aquest any el manifest el llegeix la Montse Vendrell.
Ah,
sabeu qui és la Montse Vendrell, no?
Il·lustres.
Montse de l'Estop, altrament coneguda.
Ah, sí.
De fet, i el tema principal, perquè sempre fan que dediquen, no?
Ah, sí,
alguna...
l'homenatge aquest any, cosa que és molt guai.
Ahir amb el Jordi Fuster, va ser l'Albert Sant Andrés, que va comentar el tema, i això és el que li va dir al Jordi.
Cada any es fa un homenatge a algun escriptor o algun fet destacat. Aquest any, doncs, la Cal Nacional va decidir que fos Mercè Rodoreda.
Home, és que Mercè Rodoreda. De fet, el Correllengua rehomenatge, eh? O sigui, no va canviant cada any. Vull dir, ha arribat a repetir... homenatjats.
Estem orfes de gent, de referents, o què passa aquí?
Sí, no ho sé. No ho sé si van mancats de referents o què. En principi sempre són gent de l'àmbit de l'escriptura, de la literatura, però no sempre, perquè es va homenatjar, per exemple, Ovidi Montllor, també.
Ah, per exemple, sí.
Un any, i em sembla que s'ha homenatjat més d'un any. I Mercè aquest any Mercè Rodoreda, sí senyor, la reivindiquem.
Que és maca la plaça del Diamant, eh?
Oh,
és guau, vamos.
De què parles, de la pel·li del llibre?
De tot, de tot.
La vida estesa al davant, aparador de joguines.
Que preciosa.
Cançons fàcils de cantar.
És que m'emociona aquesta cançó.
Tot un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall.
És que fa plorar.
Te la saps, Marina?
Me la sé tota.
Jo podria fer un trio entre el Carlos i el Jordi i la Marina, que tots tres la coneixeu.
Sabeu, la coneixeu.
Vinga, va, endavant, posa-la, va, que avui que estàs dint.
D'algun vell conte d'infants et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
És que és molt preciós, tot el que té a veure amb la plaça del Diamant.
Vale. Bueno, doncs,
molt bé, molt bé. Doncs res, què més... Ah, val, que em deixo coses.
Sí, digues.
Perquè és que amb la plaça del Diamant m'heu dispersat.
La fibra, sí.
M'heu dispersat. Després del manifest, que venen... Bueno, música, s'acaba amb música, això. Un grup que es diu No Vindrà d'un Pam, que no us en puc dir res perquè no sé qui són, No Vindrà d'un Pam, i després uns altres que sí, que ja són uns veterans del Correllengua, gent castellarenca, els collons del pare Rabava.
Exacte, sí.
Jordi Jové i Oriol Prat.
Els haurien de portar algun dia, no, Carles? Perquè crec que no han vingut mai al magazín, no?
No, els conec personalment.
Home, al magazín potser no.
No, al magazín.
El Jordi Jové ha passat per aquí perquè fins i tot ha corregit més d'una vegada l'actual.
Ostres. Bueno, això és una tendència a aquest poble, la gent que corregeix l'actual en molts sentits, també t'ho he de dir.
Sí.
Marina, moltes gràcies.
Doncs de res, a vosaltres.
Vinga, que vagi molt bé. I si li pots passar el micròfon, fem aquí el relleu, no? Li passem el micròfon a Julià Guerrero, ja que ens expliqui, aviam que... Gràcies, vinga. Marina.
El Julià Guerrero, que explicarà que...
Sí, Julià, tu t'emociona la plaça del Diamant o no? Tu te la... És igual.
Jo és que sóc més de Mirall Trencat, era l'altre? No. Sí, Mirall Trencat.
A tu què t'emociona, llavors?
Potser és que... No tenia sèrie, no? Tampoc. Ho va tenir sèrie. Però ja molt posterior i no va tenir l'impacte. Sílvia Munt. La Colometa, el Lluís Omar, aquell paper tan...
Vinga, va. Aquí tota la gent aquí dient noms allà, com dominem la cultura catalana.
El Lluís Omar surt.
Però veus, és que a l'època, quan no hi havia Netflix, que hi havia una cosa bona i tothom ho mirava. Llavors.
Exacte, sí.
Però a la plaça del Diamant ja parlava dels homes abusadors. O sigui, fa molts anys ja se'n parlava, perquè el Lluís Omar protagonitzava justament el paper de, bueno, desagradable d'un home que... No?
Sí, no, justament per això he fet aquest comentari, que feia aquest paper d'aquest personatge justament en un moment que semblava que era... És que semblava guai, no?
O sigui, el temps no ha canviat tant.
No ha canviat tant.
Molt bé, Julià, doncs tu diràs, què tenim a l'actual portada?
Doncs, mira, tenim coses que passaran també pel magazín, no? Perquè hem donat a conèixer aquesta història d'un cavall que, que
sí,
ja vino mio cueste, equestre, i que contareu amb la Yolanda Jordán.
Sí, l'Amazona està per aquí ja.
I us explicaré una mica aquesta història, que és molt curiosa, és un món molt desconegut, però a la vegada també ple d'històries interessants, no?
Desconegut per nosaltres.
Sí, clar. Per nosaltres i per molta altra gent, que el tema dels cavalls, doncs...
No sé si t'has de moure, Julià, on t'estava la Marina abans, perquè t'escoltem amb dificultats.
M'escolteu amb dificultats?
Tècniques.
O això, no sé, què estàs fent amb el micròfon?
Sí, que... No sé, no.
Però bé, ara està.
Estic perfectament amb el micròfon... Llavors, Carlos?
El cavall.
El cavall?
Sí, exacte.
Vale, doncs a part de la història de la Yolanda Jordán i del seu sí. cavall, que participaran en la World Equestrian Festival...
Molt bé aquest anglès.
També recordem que estan passant el tràngol de la selectivitat, 128 nois i noies de castellà dels dos instituts. Segurament hi haurà altres castellarencs que estudien fora de castellà que potser també estaran fent la selectivitat. Sempre hem de fer aquesta acotació, perquè en rebem de tant en tant algun pal, perquè sembla que només existeixin els que estudien aquí i hi ha gent que estudia fora. I recordem una miqueta doncs, aquesta disbauxa en forma de 33.000 tapes administrades i suposem que menjades per les bueno, centenars de persones i no sé si dir milers, perquè clar, per menjar-se 33.000, no?
Toca, per castellarenc, toca més d'una.
Una i una mica.
Una coma sí, tres, sí, sí. O així, més o menys.
Bueno, hi ha gent que segurament ha fet la ruta cada dia de dimecres a dissabte, i hi ha gent que s'ha trobat una tapa pel camí i se l'ha menjat, no? Hi ha mil casuístiques, però al final és una festa que jo crec que ja passa, diguem-ne, a l'àmbit més estrictament local. Jo crec que això ja va més, no?
Efectivament, sí, ja són pol d'atracció de diferents pobles d'aquí de la comarca per venir a tastar les tapes. Sí. Per cert, encara no s'ha fallat, no?, la tapa guanyadora. No,
hi ha un acte... S'estan com rebent pressions.
Se sent dimecres, tenir... de fons.
Mira, he anat a la perruqueria, Carles, sí? I ja m'han preguntat si sabíem...
Quina era l'etapa guanyadora?
Quina era l'etapa guanyadora.
Ostres.
La gent està que estarà aquests dies allò fent dentetes. No
la
sé.
Gent no dorm, per saber això.
Bueno, a veure.
La gent té unes ganes de saber-ho.
Bueno, s'ha de posar salsa a la vida.
Clar, sí, és l'Eurovisió de castellà, això.
Com? L'etapa és l'Eurovisió de castellà?
Sí, tothom en parla. Tothom vol saber, no?, els resultats. Tothom vol que guanyi la seva preferida.
A més, Carlos, tens raó, en part, eh? Perquè
part, no,
hi ha el vot
sempre.
Popular, hi ha el vot del el jurat...
Claro,
o sigui que
claro.
L'has clavat, l'has clavat. Falta el televoto, sí.
Falta el televoto. La presentació és important.
I aquella màquina absurda que t'has de creure que dona aquell resultat.
Exacte. Sí, sí. Tot es pot relacionar, sempre.
Vale, heu acabat ja amb aquesta metàfora, aquesta comparació?
Sí, suposo, sí.
Sí?
Sí.
Vale. Què més, Julià, a banda del corretapa i el cavall, que es diu Botticelli, per ser aquest cavall, el que anirà, sí, el que anirà des de castellà a Alemanya. Alguna altra cosa?
Doncs no, els temes més destacats són aquests.
Molt bé, perfecte.
I ja com he comentat amb la Marina el cap de setmana, per tant, jo deixaria aquí.
Ho tenim venut. Gràcies, Julià.
Molt bé.
Vinga, fins ara. Va, doncs fem una petita pausa i ara sí. No, ja ens agradaria portar el cavall aquí, però no hi cabria, crec. A l'estudi aquest... En aquest estudi...
No sé si... Potser... No, crec que no... Entraria justet.
Sí, sí. O sigui, d'alçada segur que no.
No, d'alçada sí. Home.
Perdona.
D'alçada sí. El que potser no hi caps tu després a sobre, però d'alçada un cavall d'aquí sí que entra.
Perdona.
D'ample no.
Tu no has vist aquest cavall. Fa més de 2 metres, Carlos?
És un cavall robusto.
És grande.
És robusto.
Sí, sí.
Jo he vist una foto només. Ah. Però meravellosa. Va.
Fem una pausa i ara tornem. Fins ara.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà, la redacció.
Mira, començaré, diguem, d'aquesta entrevista explicant una anècdota. Què tal, Yolanda?
Hola, buenos días.
No puc, o sí?
Ah, no, sí, em sembla, m'agraden les anècdotes.
És que ha arribat avui, espera, baixa amb la música, he arribat avui aquí a la ràdio.
A cavall.
Aquí a l'entrada, on ens hem trobat abans. No, a cavall, no.
Com vols que arribi a cavall? Pensava que era aquesta l'anècdota.
No, no. Llavors hi havia gent ja que estava amb l'actual, perquè aquí el tenim, aquí baix, llavors hi havia gent que ja el tenia. I estaven comentant del cavall. I el comentari era aquest. Quin tros de cavall.
Sí que...
Cavallaco.
Cavallaco, eh?
Sí que és veritat.
I ara amb el Carlos parlàvem si el cavall entraria dins aquest estudi per alçada.
No ho crec. No crec que entrés.
Perquè fa més de 2 metres, no? Si ell es posa així recte, no? Diguem-ne...
Jo crec que té un metro 70, més o menys, a la
però,
creu.
A la creu, però si està així, però si fa així...
Si no. Fa així, no... Aquí no cap.
Ah, no hi cap, aquí. Ah,
aquí
no
hi cap.
Home, jo estava l'altre dia, quan vam anar a gravar-lo, ell era més alt, bastant més alt
sí.
que jo. Bueno, aviam, que no posem aquí una mica d'ordre.
No, estic flipant, eh? O sigui, no hi cap aquí,
no.
D'alto.
No.
Uau.
Però, Carlos, això és un sostre de 2 metres, més o menys,
ja, però jo he vist cavalls i no eren tan alts. Suposo que és, per això és especial.
És
no?
gran,
suposo.
És gran. Si teniu l'actual a les mans, l'obriu i no, ara no recordo exactament la pàgina, però hi ha una fotografia on surt aquest cavall que es diu Botticelli PM. Sí. PM suposo que és de la ramaderia de Paco Martí.
Sí, Paco Martí.
Paco Martí. I el nom és Botticelli del cavall. I surt amb la Yolanda Jordán, que ets amazona.
Sí.
Ets amazona, eh? Sí. Que avui ho comentàvem a la redacció, Carlos, i de fet la Natàlia ahir et va fer, et va explicar on venia l'etimologia d'aquesta paraula,
de la
oi?
Mitologia.
De la mitologia.
Sí. Sí, sí.
Que maco aquest nom, no? D'amazona trobo ara.
Sí, bueno, los hombres son jinetes, sí, y las mujeres somos amazonas. Amazones.
Doncs la Yolanda, amb aquest cavall, anireu del 26 de juny al 6 de juliol al World Equestrian Festival a Alemanya. Que això és una fita, és a dir, per situar-nos, diguem-ne, hi hauria les Olimpíades i justament per sota de les Olimpíades hi hauria això.
Está este certamen, no hay nada más arriba. Está a las Olimpiadas ya directamente.
I com ha anat tot plegat? És a dir, com vas a batalla? Aviam, explica'ns.
Pues mira, es muy curioso porque resulta que yo siempre... Bueno, los caballos españoles es mi fuerte. He domado muchos. También he domado centroeuropeos, pero lo que más me gusta es el caballo español. Pero sí que es verdad que de cara a élite deportivo, los caballos españoles que se crían en España, pues muy pocos llegan arriba, o sea, a esos niveles, ¿no? Como puede llegar más... O sea, hay más porcentaje porque se han fabricado... O sea, Europa... Sí que ha sido un poquito más inteligente, ha fabricado caballos más de deporte que España. España, el caballo ha sido siempre un caballo de trabajo, fuerte y tal, pero a medida de los años ha ido perdiendo esa calidad. Han buscado mucha belleza, pero han perdido pues lo que son las bases de la equitación para poder tener un caballo, un atleta, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, yo soy una enamorada de los caballos españoles, pero ya últimamente no apostaba mucho por el caballo español. Me he ido comprando caballos centroeuropeos. Y aquello que vi un día, pues, un potro que me fascinó, pero un potro de 6 meses, o sea, increíble. Y dije, ¡buah, este potro tengo que llamar, tengo que llamar! Y dije a Ramón, mi pareja, digo, Ramón, llama a esta ganadería. Y dice, ¡ay, pero si yo esta ganadería la conozco y tal! Y yo no la conocía mucho porque trabajan mucho el caballo de capa diluida. O sea, es un ganadero que... Esta capa se dejó perder un poquito con los años y el tiempo y no ha sido muy reconocida, pero es una capa muy antiguísima. Ajá. Y él pues ha luchado, Paco Martí, ha luchado mucho por conservar este pelo, ¿vale? Esta capa, que es capa sabelino, perlino, bayo, negro, o sea, capas que verdaderamente pues se estaban un poquito perdiendo, ¿no? Y bueno, dentro de todas las ganaderías que hay registradas en España y parte del extranjero, porque hay ganaderías de pura raza español también en México y otros países, uh-huh, pues hay unas 560, 580, no estoy muy segura de este dato, pero hay muchísimas ganaderías y muy buenas también. Pero bueno, yo me quedé fascinada y fuimos a ver los caballos de Paco Martí.
A Castellón.
Uh-huh. Y yo me quedé, bueno, sin palabras. Piensa que yo llevo más de 30 años dedicado al mundo del caballo, a la competición, y he probado y he domado muchos tipos de caballos. Lusitanos, españoles, o sea, pura raza español, hanoverianos, holandés. Y la verdad que yo vi unas características extraordinarias en estos caballos. Y caballos que, de la manera que se crían, es como se han de criar. Porque tiene como 500 hectáreas allí, donde los caballos tienen que subir, bajar, hay pedregadas, tiene un lago de agua donde tienen que ir a ciertas distancias para ir a buscar el agua. Uh-huh. Se crían en manada. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estos caballos se forman verdaderamente como se han de formar, ¿sabes? Con sus tendones, sus ligamentos fuertes, sus conversiones genéticas, corporales, pues se desarrollan como se han de desarrollar. Aparte es que ellos dan muy buen apoyo a nivel alimenticio. Uh-huh. Y claro, se crían verdaderos caballos, pues con fuerza, con potencia, con equilibrio, con todo. Y todo yo fui a ver los caballos porque quise comprar un caballo de Paco Martí. Y bueno, y aquello pues que surgió la cosa de... Sí, va, pues compramos un caballo, fuimos a ver su finca, nos enseñó la finca, el hombre fue súper... un anfitrión extraordinario, nos enseñó todos los caballos, las yeguas, todo, y a partir de ahí pues se creó una muy buena relación con ellos, una amistad, y nada, y a partir de ahí pues él también quiso participar en un proyecto que teníamos, porque nosotros le dijimos, tenemos un sueño de llevar un caballo a alto nivel y queremos que sea un caballo de tu hierro. Y efectivamente, buscábamos un campeón dentro de su producto, buscábamos un campeón. Y él dijo, pues, ¿sabes qué? Que también me gustaría yo que tú fueras mi jinete y que te voy a mandar caballos y vas a ir probando. Y tú me vas a decir, este sirve o este no sirve. Si no sirve, tú me lo mandas para abajo y te mando otro. Pero también tengo mucha ilusión de que... seas mi jinete de la ganadería y que podamos hacer algún proyecto juntos, también con algún semental, algún caballo mío. Uh-huh. Y pues así empezó todo. Y bueno, pues ahora tengo caballos de Paco Martí en casa y estoy encantadísima, porque es como tener Lamborghinis o Fórmulas 1, en la cual jamás en mi vida fuera pensado en poder ponerle... se dice el culo en una montura a un caballo estos.
¿Se dice ponerle el culo?
Sí, bueno, me refiero a sentarse en un caballo, vale, en poder montar un caballo así.
Es literal, si le pones el culo sobra, ¿eh?
Sobra, vale, sí, vale. En una montura en un caballo así, porque son caballos... Aparte, es que nunca había pensado que fueran tan equilibrados a nivel mental, ¿sabes? Son caballos que aprenden, que muy centrados, muy serios... Al menos los cuatro que yo tengo en casa ahora mismo. Y bueno, pues ya la cosa que colmó el vaso es que en este certamen lo llaman a Paco Martí y le dicen que ha sido seleccionado entre todas estas 580 ganaderías escritas en ANCE de caballo pura raza español. Lo han seleccionado a él como la mejor seleccionada por la FEI. Para que represente como España país invitado con sus caballos. Uh-huh. Y que les gustaría mucho que lo presentara con la cobra de yeguas.
¿La cobra de yeguas?
La cobra de yeguas que tiene Sabelinas, porque son únicas, son únicas. Bueno, no solo estas, tiene muchas más. Pero bueno, él ahora pues... nos llamó, dijo, oye, ¿qué te parece, Yolanda? Si vamos... Y yo, hombre, Paco, no puedes dejar escapar esta oportunidad. Esto es una bestialidad que el mundo entero, digo, aunque ya te conoce mucha gente, porque él vende para los Emiratos Árabes, vende para México. O sea, los caballos suyos es que van todos para afuera. Muy pocos se quedan en España porque son caballos de mucho nivel y... De capas diluidas, capas pues muy, muy personales, ¿no? Que, que la gente pues ahora mismo empieza a conocer más y están criando ya gente este pelo, pero como los suyos no. Es decir, él tiene no solamente belleza y capa, sino tiene todo lo que tiene que tener un caballo de deporte para llegar a donde se proponga. Evidentemente son animales que requiere mucho tiempo de entrenamiento y que pueden llegar o no. Eso es como un atleta, ¿no? Una persona puede tener mucha disposición, pero llegar arriba a ser olímpico, pues no todos llegan, ¿no?
Pero, aquesta competició, que España no hi participa, és un país convidat ara, però...
Estamos convidados, sí. Es decir, nosotros vamos para presentar el caballo español, nuestro el producto de caballo español. Pero con el modelo de Paco Martí, es decir, con los caballos de Paco Martí, porque en general pues debe de haber sido el que han decidido de todas las ganaderías que habrán investigado, pues el que mejor puede representar a España.
Pero llavors no competiu vosaltres,
¿no? No, nosotros vamos a hacer una exhibición. Vamos a presentar el producto entre, pues no sé, igual hay 3 millones de personas ahí en gradas. Hostia, y bueno, hay más de 500 participantes en todas las modalidades de disciplinarias dentro de la equitación. Sí, aquello es un...
Sí, diguem que el món del cavall en aquells dies s'està mirant allà, a nivell mundial.
Sí, a nivell mundial, allà ara mismo se concentran todos los mejores caballos del mundo en cualquier disciplina de competición. Y todos los equipos que están dentro de las Olimpiadas van a participar allí también. Hay competición y hay exhibición y hay espectáculos. O sea, es un concurso, ya se dice CHIO, es concurso internacional, hípico internacional. Y es uno de los más tops del mundo. Uh-huh. Ahí va China, va Estados Unidos, van todos los países del mundo.
I ja tens preparat què és el que faràs? No sé si, ara dir una paraula, no sé si muntes una coreografia amb el cavall, o és a dir, sí. Què és el que fas exactament?
Bueno, yo exactamente formo parte del equipo de Paco Martí, uh-huh. como puede ser también todo el resto de mis compañeros que vamos para presentar estos caballos, pues a nivel de presentación, lo más profesional posible, con los mejores ejemplares que se han seleccionado. Y lo que vamos a hacer es hacer como una especie de espectáculo, ¿no? o exhibición, ¿no? El caballo semental va como diciendo, pues tenemos los que son las madres, nuestras madres. Hay una que trae reata, o sea, lleva un potrito.
Trae reata,
sí. Cuando una yegua está dentro del periodo de crianza del potro, el potro ha nacido, no sé si igual, no estoy segura, pero tiene menos de un mes o así,
sí.
Pues claro, tiene que estar con la madre hasta los 6 meses, mínimo, 6 meses.
Eso luego trae reata.
Sí, trae reata. Es decir, la yegua va a salir en el certamen con su potrito.
Al costat.
Sí, al costat y suelto. Sí, sí. Pero la madre va a ir enganchada, ¿vale? En cobra, se llama cobra porque van en forma paralela con unos collares y entonces se van moviendo en la pista haciendo una serie de figuras para que se vean los movimientos, para que se vea la nobleza, para que se vea un poquito las características de morfología que tienen estas yeguas. Y entonces el potrito va, porque no podemos separarlo de su madre. O sea, no se separa en ningún momento. Y viajará con ella en el camión y luego allí estará en una corraleta con su potrito. Pero bueno, al final es una exhibición lo que hacemos y iremos representando a la ganadería de Paco Martí. Este es el producto español en el cual pues la gente va a decir, pues, ¿sabes? Es como el mejor producto o uno de los mejores productos de caballo pura raza español, con la característica de capa diluida.
Capa diluida, per entendre'ns, és el pelatge, no? Diguem,
el pelatge,
que és el color o és el tipus de pell?
Sí, és el pelo. El pelo que tiene y al final el gen que tiene esta capa. Uh-huh. Entonces, pues al final son capas, que se le dice capas en el mundo del caballo. Hay gente que le dice pelo, le dice capa, pelo. Color no és correcte.
No és correcte. No sé si ho ha fet bé per això el nostre company, l'Albert Sant Andrés. Si mireu l'article que ha escrit per l'actual, ell deia que quan tocava el sol era com or.
Sí,
brillava com or.
Sí, és oro. Sí, hay varias vertientes porque hay dentro del sabelino pues hay más tostado, hay más más tirando a blanco, a canela. El semental Botticelli es un caballo que cuando le da el sol, plenamente el sol, es oro, es color oro.
Sí, ¿Y el nombre por qué le ha posat al Paco? ¿Por qué le ha posat Botticelli?
Pues mira, es algo que desconozco, no lo sé. Los nombres no sé de dónde los originan, se los ponen, pero siempre el PM va detrás, evidentemente, porque es como la firma de la ganadería, ¿no? Paco Martí. Siempre el nombre. Por ejemplo, tengo otro que se llama Efren,
Efren PM.
Efren PM, sí, sí. Tengo otro que también se llama Eros PM. Y siempre la colilla detrás es PM.
I com ha anat tot això que estem parlant és d'home clàssica, que és el que anireu a fer vosaltres, no?
Sí, hay muchas modalidades dentro de este certamen. Está, bueno, todas las modalidades, me refiero a todas las disciplinas que se pueden hacer y que son olímpicas dentro del mundo de la hípica, ¿vale? Entonces, yo particularmente lo que más hago es doma clásica, alta escuela, también he hecho vaquera, hago doma natural, hago un poco de todo. Lo que no hago es salto, porque el salto requiere también, yo tengo en la hípica poco espacio para poder tener una pista de salto. También hice en mis tiempos, ¿sabes? Pero bueno, al final me decanté más por la doma clàssica i l'alta escuela.
I aquest cavall ha estat fàcil de domar? Llavors,
bueno,
o
és un cavall
que era molt intel·ligent.
És un cavall que tiene 10 anys. És un de los
però faig una pregunta. Quan l'esperança de vida d'un cavall, quants anys són?
Pues mira, està entre 25 a 30, más o menys.
Sí, està a mitjana edat, llavors. Sí. Bueno, jovenet, mitjana edat.
Però jo, per exemple, tengo uno que tiene 36 anys i està estupendísimo. O sea...
Es que a Castellà se viu molt
como,
bé.
Pues debe de ser que sí, ¿no? Que también eso influye. Y la verdad es que Botticelli es un caballo que tiene 10 años, que tiene una base básica, porque es muy importante también entrenar y al menos al adiestramiento básico para saber qué carácter tiene el caballo, su cabeza, si es equilibrado, si no. Porque a la hora de ser papá, es decir, este gran semental, todo eso se lo va a transmitir a sus hijos, igual que las madres. Y Paco es uno de los ganaderos que yo creo que en eso ha sido muy inteligente, que tiene esa capacidad de decir, voy a al menos probar en la base de cada caballo para ver un poco cómo puede ser su comportamiento, su capacidad de aprendizaje, si es un caballo que el día de mañana, pues todo eso se le va a transmitir a sus hijos. Y creo que es un gran semental, un gran semental. No conozco los demás que tenga, porque lo que me trae verdaderamente los cuatro caballos que tengo en casa... tienen una cabeza privilegiada. Y es que esto tampoco es muy usual, ¿sabes? Hay caballos que, bueno, pues que luego a la hora de la verdad del entrenamiento, pues no quieren trabajar, cuando llegas a unos niveles, ¿sabes? Son caballos que te ponen un poco de dificultad o les falta fuerza y por ahí pues también. Pero él es muy cuidadoso en esto y las yeguas las entrena cuando y los caballos también, aunque sea al nivel básico. Luego ya, ¿sabes? Pasan a su partida de su destino, que es para ser madres y para ser semental. Los que él se queda, porque claro, él vende muchísimo.
Home,
y los caballos es que no les llega ni al año, o sea, los vende todos antes del año de vida.
He llegit que havia tingut 50, potser, fills, aquest, el Botticelli.
El Botticelli yo creo que tiene más, no he mirado el estatus de Anance, pero creo que tiene más de inscritos, unos 60 o por ahí, creo que tiene inscritos ya de hijos. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, hi ha alguna comunicació amb el cavall? És a dir, perquè a l'hora de domar-ho, això tu interpretes
claro,
que és el...
Claro.
Claro, perquè jo el que conec són les pel·lícules, que no sé si tiene mucho que ver això, que el cavall decide quién le monta. Això a les pel·lícules passa, a vegades. No sé si és
bueno,
així o no, però...
Les pel·lícules estan basades a veces de coses reales también, ¿no?
Bueno,
porque al final para sacar una película no puedes sacarla así tampoco.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
Hay películas
que sacan un poco
de
la manga.
¿No? Hay de todo, sí, pero sí que es verdad que el caballo es un animal sumamente emocional. Entonces, él vibra en una situación en la que percibe todo lo que le transmitimos los seres humanos, cualquier ser vivo a su entorno, si estás próximo a él. ¿Vale? El caballo puede detectar el latido de tu corazón a 1.5 metros de distancia. ¿Vale? Tu aura la estudia. Y realmente el caballo, según cómo él se mueve, cómo se gesticula y cómo y manifiesta, es el comportamiento. Eso tiene un significado en el cual nos da mucha información de nuestro estado emocional, de cómo somos nosotros. O sea, es un espejo, literalmente, un espejo de nosotros.
Pues l'altre dia estaria tranquil perquè vam anar amb l'Albert, que vam anar-te a visitar, sí, i s'apropava sense problema, vull dir, no, com molt dòcil.
Sí, claro, porque estábamos,
molt tranquil.
Estábamos, d'alguna manera, radiando una energia donde él se sentía seguro. No éramos una amenaza. Uh-huh. Piensa que el caballo es un animal de huida, es una presa. O sea, cualquier ruido, cualquier cosa, para él es una amenaza. Y nosotros somos un depredador, en realidad.
No havia pensat això mai. És veritat, els cavalls el que fan normalment és fugir. No hi ha un cavall que ve allí, venga, te voy a dar una coz o no...
No, no, ellos huyen. ¿Vale? Por eso ellos están diseñados en la naturaleza, uh-huh, pues tienen unas características muy desarrolladas que nosotros no tenemos, cómo funciona su cerebro también, para poder, y su visión, uh-huh, para poder percibir a unas distancias, pues no sé, incluso a veces de un kilómetro, que s'aproxima a una amenaza,
un peligro.
Peligro.
Tot això és compatible amb portar el cavall a Alemanya amb tanta gent al voltant i fer un exercici de doma? I...
Sí, sí, porque aquí está el trabajo de confianza, de crear un lenguaje no verbal, evidentemente, con el animal, en el cual él aprende aquello que tú le enseñas y que se siente seguro con el jinete. Es decir, el jinete, mediante ejercicios, y es que somos un entrenador, pero somos también como una persona, o sea, somos un ser en el cual damos seguridad al caballo. Uh-huh. Al final, él es un animal que tiene que aceptarte como que tú eres algo seguro, eres un amigo. Si no vas por este camino, nunca tendrás un caballo realmente contigo. Es decir, antiguamente se montaba y se desbravaba todo a lo bruto, a por fuerza, con sistemas, pues... Ahora no. Ahora el tipo de aprendizaje es mucho más... correcto, a nivel, uh-huh, también de físico, ¿vale?
Respetuoso también, todo, ¿no?
Entonces, sí, hay dos formas de enseñar a un caballo. Una cosa es enseñar y otra cosa es entrenar. El enseñar es algo que tú tienes que ir haciendo de forma con repeticiones, pero a la mínima respuesta que tienes, tienes que gratificar al caballo. Es decir, has de dejarlo tranquilo. Uh-huh. Él entiende rápidamente, pues mira, he hecho esto y me deja en paz. Uh-huh. Y luego la parte de entrenamiento es cuando tú entrenas su físico, uh-huh, y preparas su físico, su cuerpo, para que esté preparado para luego aguantar todas estas enseñanzas. Uh-huh. ¿Vale? Son dos partes totalmente diferentes. Y entonces, a través de unas ayudas, es como de piernas, de asiento... Y mano, tú enseñas al caballo ese lenguaje. Uh-huh. Y luego el caballo, cuando lo aprende, por su libre albedrío, coopera contigo. O sea, no lo hace mediante esfuerzo o presión del jinete, uh-huh, sino que lo hace porque él está a gusto contigo.
Uh-huh. Pues claro, ya
por eso
que
no,
tú.
No es la equitación, por, uh-huh, eso es olímpica. Porque no es... no es un maltrato animal. Uh-huh. Como no es tener un perro y amarlo y quererlo y cuidarlo, ¿vale? Que la gente pues puede pensar, no, pero es que lo tienes encerrado en casa. Es cualquier cosa, creen que ya es un maltrato animal. No es un maltrato animal. Sí que es verdad que el caballo, pues en el momento que nosotros hacemos uso de él, pues lo acondicionamos a una serie de vida que no es la suya natural. Pero sí que es verdad que hemos evolucionado en eso y cada vez intentamos que el caballo viva en lo mejor posible, en lo que más cerca está de su estado natural, uh-huh, que es en semilibertad, con una alimentación equilibrada, pues con las más horas posibles de que esté él comiendo, uh-huh, pues todo, ¿no? Estamos muy encima de que Por eso los caballos duran 30 y pico de años, es decir, sí, sí. Porque están muy, 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 muy cuidados. Uh-huh. Entonces, pues eso.
Molt bé. Doncs, Yolanda, escolta, molta sort. Llavors, en aquesta exhibició,
experiència...
a disfrutar-ho, no? Perquè al final el premi ja el tens, que és participar amb el Lamborghini, que deies, no?
Sí, gracias a Paco, que ha depositado mucha confianza en mí y yo internamente agradecidísima porque él podría tener jinetes pues, olímpicos, podría tener el que quisiese y completamente gratis, porque millones de jinetes se pegarían tortas
para portar aquest cavall, sí.
Para llevar este caballo o cualquier caballo con calidad de Paco Martí. Uh-huh. Y la verdad es, para mí, es un orgullo poder estar ahí con ellos a full, ayudarles en lo que pueda, porque aparte creo en la ganadería, creo en ellos, son una familia estupenda. Y se lo merecen, porque han trabajado mucho para conseguir este producto, este caballo, que creo que va a dar muy buena imagen allí.
Allí és a Alemanya, en el World Equestrian Festival, on hi haurà representació castellarenca, almenys també amb la figura de la Yolanda Jordán, qui ens ha acompanyat avui. Moltíssimes gràcies.
Nada, a vosotros. Y ha sido un placer estar aquí y poder daros mi triste o humilde opinión. Ya os contaré cuando venga a ver bueno. Qué ha pasado.
Gràcies, Yolanda, gràcies.
Vale, gràcies a vosotros.
La redacció, el magazín de Ràdio Castellà.
M'encanta que anem a parlar de música i tries aquesta sintonia superinfantil.
No, però ho he fet a propòsit,
sí?
Això,
espera,
eh?
Espera, Cati, escoltes o no?
Sí, ara, sí.
Sí? Sí, sí.
Jo és que he escollit aquesta música a propòsit, sabent que parlàvem de l'escola de música.
Ah, d'acord.
No. Doncs molt bé.
Però no, quadra o no, Cati? Et quadra o no et quadra aquesta pensat... música?
Espera, que comença sí. Així. Bueno, poden, potser no.
Pot quadrar qualsevol música, de fet.
Però, ja, saps què passa? Que sí. Jo he imaginat com un estudiant de bateria, un de piano, tocant a la vegada i seguint el ritme, aprenent un de l'altre. Per això ho
posaré.
Bueno, llavors sí, no? Llavors sí, li donem el vistiplau.
Vale. I tant.
Vinga, va, que qui ens acompanya és la Cati Sancho, a qui saludem és la directora de l'Escola de Música Municipal de Torrevalada, que ahir vau celebrar el concert de Cloenda del curs acadèmic a l'Auditori Miquel Pont. I que, a més, també vau celebrar els 35 anys de l'escola. No?
Sí, sí, sí. Vam fer, bueno, això
festa,
a l'escola.
Festa gran, no?
Sí, sí, va ser molt xulo perquè, bueno, es va fer un bon muntatge. Un professor va muntar tots uns vídeos i llavors anava presentant cada peça a través dels vídeos i molt xulo. Va quedar molt bé, els estudiants s'hi van abocar moltíssim. I realment va ser molt maco, va ser molt intens, jo vaig acabar molt cansada.
O sigui, avui és el dia de respirar tranquil·lament, no?
Sí, avui estic bastant cansada, la veritat. Però sí, va estar molt bé. No sé, la gent et deia que els hi havia agradat, per tant...
A més, vau fer una tria musical que també convidava sí. Que, segons quins... Bueno, que toca totes les edats, no? Diguem-ne, perquè el cinema,
sí.
Al final...
Sí, sí, a veure, és que sempre procurem que hi participi tothom. Mm. A més, hi ha grups instrumentals que hi ha de totes les edats. Vull dir, hi ha nens petits que fan combos o grups de corda o guitarres... I després hi ha adults que fan també combos, i joves que fan combos, i la Big Band que són adults, i bueno, hi ha de tot.
I vau triar música de cinema.
De cinema, sí.
Van sonar els Pirates del Carib...
Cinema Paradiso, Star Wars, La família Adams, Aleluia... Bueno, moltes. 11.
Escolta'm, això va a nota? O ja ha passat? El curs acadèmic s'ha acabat i llavors fem això per ensenyar als familiars...
O això és la selectivitat, el TFG.
No, a veure, el curs acadèmic acaba la setmana que ve i farem audicions. I bueno, però per sí que va ser doncs, per tancar una mica tota la feina que s'ha fet durant l'any.
Mm-hmm. És important, sí. No, el procés educatiu, artístic, musical, fer una mostra?
Sí, perquè clar, en el fons, quan tu ets músic, el que fas són concerts. I llavors forma part de l'aprenentatge poder anar a un lloc i mostrar el que has fet i tenir la valentia, en el fons, no?, d'haver estudiat totes unes peces i dir, doncs ara us les ensenyo. I, evidentment, forma part també perquè són uns nervis que passen i, no?, i forma part de l'estudi, de l'instrument.
Però això també es treballa a l'aula, diguem-ne, el fet de com encara un concert, com actuar davant del públic, diguem-ne, perquè és molt diferent a tocar sola.
Clar, bé, llavors, si ells... Sí, sempre els expliques una mica com... què significa, no? I com que al llarg del curs es van fent diferents mostres, també fan audicions individuals, que serà la setmana vinent, el dimecres i dijous. I llavors, doncs, tot plegat, doncs, els va fent créixer. I, bueno, també depèn de cada nano, doncs, de vegades et diu, ostres, no m'hi veig en cor, i després dius, bueno, doncs, més endavant prova-ho, i quan s'hi atreveixen, doncs, estan contents, no?, de tot el que han aconseguit, i de, bueno, de poder, inclús encara que s'equivoquin, i els hi fa allò de, no?, diguin, ostres, m'he equivocat, no passa res, perquè és el procés, és el procés que s'ha de fer. Vull dir, és això.
A més, afegiré, jo vaig ser alumne de l'Escola de Música a Torrevelada fa molts anys.
Com et dius?
No, això està... La meva fitxa d'alumne deu estar plena de pols ja fa molts anys, d'això.
Vale.
Després et dic, si vols buscar...
Et dic jo, Carlos Lecegui.
Carlos Lecegui, sí.
Home, aquest cognom...
És que fa molts anys. No tenia ni la majoria d'edat. Però bé, la cosa, això de les audicions, una cosa que a mi em va flipar molt és veure els altres alumnes tocar.
Clar.
Perquè jo veia una noia que tocava la guitarra, que tenia una rapidesa a les mans, que jo pensava, com a alumne que tocava el gegant del Pi, que pensava, ostres, jo vull fer això.
Clar, clar, en el fons és veritat el que dius, que també va bé que els altres alumnes, bueno, que els alumnes que comencen vegin els que ja estan avançats i al revés, en el fons, també, perquè també de vegades perds la perspectiva i dius, ostres, però si jo vaig començar amb aquella cançó, no? I mira on soc, no? I és veritat, i llavors els nanos quan ho veuen diuen, ostres, jo vull arribar allà, no? Què s'ha de fer per arribar allà, no? És veritat que actualment costa una mica que estudiïn a casa.
Ah, sí?
Una mica. Però sí que llavors, quan tenen un objectiu, per exemple, per aquest final de curs, jo he al·lucinat perquè n'hi ha hagut uns quants que jo els tenia a càrrec, no? Que s'hi han abocat i dic, ostres, que xulo, que s'hi hagin abocat. Nanos adolescents, nanos que estaven ara amb la selectivitat, n'hi havia que sí, que van dir, ostres, estic amb la selectivitat i és al mig, no? Ens cau al mig. I van fer l'esforç de venir i van tornar-se'n a casa a estudiar, vull dir que molt bé, la veritat és que em vaig quedar molt, molt parada, gratament, sorpresa. Sí, sí.
Per tant, contenta de com ha anat l'any acadèmic, eh?
Sí, sí, sí. Al final, doncs, sí, sí, ha pogut... Sí, sí.
I si passem a una miqueta més a l'engròs i fem una mica de balanç dels 35 anys... Que...
Bueno, clar, jo vaig arribar més tard, eh?
Ja ens imaginem, ja.
De fet, acabaven de fer-ne 10, més o menys.
Home, 25 anys, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, 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 Déu-n'hi-do, fa molt de temps que sóc allà. Més o menys cap al 2000 o així vaig arribar. Perquè me'n recordo veure els CDs dels 10, però que jo no hi havia...
El CD del 10, jo vaig cantar en el CD del 10.
A veure?
Sí, sí, sí. L'altre dia fent neteja, perquè a la ràdio va sortir un CD del 10 i surt el meu nom.
Ah, d'acord.
Digue-li.
Doncs jo vaig arribar una miqueta més.
Jo vaig marxar. Després,
em sap
que
també
coincidim.
Doncs, a veure... Clar, hi ha hagut anys de tot, eh? Ha sigut, clar, fa molts anys que va començar. Primer va ser... realment amb pocs instruments, no? Perquè suposo que devien ser els més típics, no? Les guitarres, els violins... Jo ja et dic que no hi era, suposo que la flauta travessera, el violoncel, el piano... I de mica en mica van anar creixent, es van anar afegint instruments, sobretot amb l'arribada del Tony Meller, que llavors ell va com promocionar una mica més la part moderna, llavors, perquè ell era professor de percussió, però que va dedicar-se més a la bateria a l'escola. I llavors doncs van entrar... a saxos i més instruments. Bueno, tots els elèctrics, no? El baix, la guitarra... I bueno, es va anar com augmentant tota la d'allò. Hi va haver una temporada que teníem professora de cant. Després aquesta noia va marxar, llavors diguem que no vam tenir cant, però ara amb el professor que tenim de guitarra elèctrica, que aquell noi és super... Bueno, és molt, fa molts instruments, no? Fa el baix, el cant, la guitarra elèctrica, i i ara no sé si alguna altra. Bueno, fa molts.
En fa molts.
Sí, sí, fa moltes coses, ens fa els vídeos, ell ha fet, bueno, fa moltes coses.
Un bon fitxatge, eh?
Sí, 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 molt, molt bé.
Escolta'm, i en aquests 25... Avui teníem un petit debat, Carlos, a la redacció, quan preparàvem l'entrevista, al voltant de com ha evolucionat... com era, Carlos, exactament la pregunta que havies... M'ha semblat magistral.
Ara, perquè hem estat una estona xerrant sobre això, a veure, el fet de les xarxes socials i la tecnologia, no?, que porta el poder fer música des de casa sense instruments... Si això, diguem, fa que la gent tingui ganes d'aprendre música o aprendre a crear cançons. Perquè, clar, vull dir, fent una escola de música el que fas és aprendre solfeig, aprendre la música, aprendre a tocar un instrument en aquest cas, però avui en dia hi ha molta gent que fa música sense saber de música.
Sí, això és veritat. El que passa que, bueno, nosaltres, la gent que ve... té l'inquietud de poder-ho fer ells, no? I de fer-ho físicament ells, com si diguéssim, d'aprendre-ho... Doncs, clar, a veure, per internet també et pots trobar tutorials d'instruments, però mai serà el mateix que en directe, perquè poden corregir molt millor doncs, les posicions, coses d'afinació amb els instruments de corda fregada, bueno, i de vent també, com, jo què sé, coses de posició de llavis, tu pots tenir com una tensió... Clar, el tutorial no t'ho veu, no?
Clar, però és que al final la gent el que fa per internet ja no és tant aprendre a tocar la flauta, no,
és fer la música,
un software, no? que toqui la flauta. Llavors això potser va en detriment de que la gent vulgui tocar l'instrument, vulguin ser...
Bueno, suposo que hi ha aquesta gent, però la veritat és els que els de l'escola de música no.
No, clar. Però has notat que hi hagi potser un increment de gent que vulgui estudiar música en aquests últims anys o al contrari?
Ens han pujat l'alumnat últimament, sí. Sí, perquè és veritat que la crisi del 2008, que no ens va afectar el 2010, hi va haver bastanta baixada. I ara s'ha anat com incrementant una altra vegada, ha tornat a haver gent que té ganes de venir i... No sé, per això també estem contents, vull dir que hem notat més gent que... Però que ens mostressin aquesta inquietud de fer música a través dels softwares, de l'ordinador, no ens ho han dit, com a mínim.
Perquè vosaltres, també és una altra qüestió que ha sortit avui en aquesta conversa que hem tingut. Ensenyeu també a portar software per edició de música o...?
S'ha parlat, el que passa que es necessita una infraestructura bastant gran, no? Perquè aquest professor que fa de tot també ens va dir, home, sí, jo puc fer això. El que passa que ens necessitava com molts ordinadors i necessitava, doncs, suposo que aparells acoplats a l'ordinador... Bueno, necessitava molta història. I de moment, doncs, tampoc tenim tanta capacitat física d'aules i tampoc no ho hem acabat plantejant, a l'Ajuntament encara, això, però sempre està allà amb la possibilitat. Vull dir que,
aquí hem tingut al final, que han estat, Carlos, 2, 3, 4 becaris amb els darrers anys.
Sí.
I d'aquests 3-4...
Diria que el 80% dels becaris, gent jove que ha passat per aquí, fa música a casa. Fa música, no toca, sinó que música.
Bueno, pot ser.
És positiu, això? Com ho veus, tu?
No t'ho sé dir. Suposo que, en el fons, fer música està bé. El que passa que, clar, si no... Per nosaltres, com a escola, doncs... Clar, no... De fet, bueno, no sé. No sé si ens afecta o no, no sé. Si algun dia doncs, té l'inquietud de poder-la escriure ella a mà, per dir-ho d'una manera, a mà, doncs llavors ja vindria. Però suposo que, com que hi ha tanta facilitat en fer-ho electrònicament sense haver-ne de saber, doncs... Sembla que de fet, el fill de la cap d'estudis ho fa. Vull dir que de vegades m'ho comenta, no? Mira què ha fet. Però, bueno, no sé, cada vegada que ho faci una mica el que li sembli.
Que si després tenen inquietuds més enllà, sí, doncs que està l'escola de música Torrevalada i que allà esteu.
Evidentment, estem allà oberts a tothom.
Hi ha un instrument estrella aquí a castellà?
Jo crec que més que castellà és en general.
Quin és?
El piano.
El piano.
El piano ara està molt, sempre està molt demandat. No sé si és que les famílies no acaben de conèixer els altres, tot i que nosaltres fem roda d'instruments i els ensenyem tots, els que tenim allà.
Roda d'instruments?
Sí.
O sigui, jo m'apunto piano, però després hi ha un dia que...
Bueno, en general, de fet, és al revés. Quan som petits, com que ara ja tenim nanos de 3, 4 i 5 anys, tenim infants que són petits, doncs... Quan em fan, ara no recordo, amb 5 anys, tenen la possibilitat de passar, que en diem roda perquè passen setmanalment o així, per tots els, bueno, van passant cada setmana amb un instrument diferent durant uns mesos, i així tenen més facilitat per veure si els agrada o no els agrada. Si, jo què sé, potser a casa només coneixen el piano o la guitarra, no? I llavors diuen, ostres, doncs he vist que la trompeta m'agradava molt, no? I, o el clarinet, el saxo, els altres, el violí, el violoncel, bueno, els que siguin, no? I llavors, doncs, es dona això, l'oportunitat a les famílies que els seus fills i filles puguin escollir instrument una mica més sabent...
Que ho facin ells, perquè... O sigui, quin tant per cent són les famílies les que trien l'instrument, també?
No ho sé dir, però de la veritat és que de tant en tant et trobes criatures que et van dient, ai, aquest m'agrada molt, ai, aquell m'agrada molt, i què t'apuntaràs a piano? Dic, home... Dic, però si hi va haver un nen que em va fer molta gràcia tota la setmana, tot l'any, guitarra, què faràs, piano? Dic, ah, vale. Dic, va, d'acord. De fet, bueno, en aquest li vaig comentar a l'àvia, em sembla que va ser l'àvia que el portava, sí. I dic, com és que s'ha passat tot l'any dient guitarra i ja fa... Diu, no ho sé, ella no ho sabia. Però... N'hi ha que sí, que veus que fem també una cosa amb els de 4 i 5 anys i els de 3 també, que se'n diu, bueno, encorda't, que fem amb instruments de corda petitons que vam comprar, de violins i violoncels. Els intentem ensenyar una mica així en grup, que toquin, no? A veure si s'engresquen també a fer instruments de corda, perquè, bueno, tenen menys demanda. I realment és allò que dius, ostres, aquest té molta traça, què faràs? Ja no. És, bueno, doncs res.
L'important també és que facin, eh? Que, sí, que acabi el curs sí, i l'any que ve hi torni.
Sí, tant i tant.
De fet, vosaltres ahir vau acabar, o sigui, els professors vau cantar la cançó Setembre.
Sí.
Justament com dient ell, l'any que ens veiem al setembre, eh?
Sí.
Molt bé. Doncs escolta'm, Cati, gràcies per venir, per explicar-nos com va anar el concert d'ahir, per compartir amb nosaltres doncs una miqueta aquest petit resum dels 35 anys que celebra l'Escola de Música Torre Balada i que en siguin molts més, eh? Moltes felicitats.
Esperem.
Sí, segur que sí. Bon estiu. Sí.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? I esteu convidats, a venir a l'escola.
I
als concerts, també.
Potser puc reprendre la guitarra.
Home,
aquestes audicions són obertes?
Sí. Sí, el dimecres i el dijous a les 6. Aquí a l'Ateneu, bueno, a la sala petit format.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, qui vulgui passar, doncs endavant.
Molt bé, gràcies.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Subidón.
Se viene.
És una versió, això, no?
Deu ser una versió, estic esperant que trenqui. A veure si no trenca, eh? Ara. No m'agrada aquesta versió.
No t'agrada?
No. Si la original és bona, ja...
Bueno, ens serveix igualment perquè el YouTube ens talli el vídeo des del tou, o sigui que la pots deixar.
Ara. Més o menys.
No hi ha manera. Va, doncs ho deixem aquí. Vinga, que tingueu molt bona setmana i ens escoltem a la propera, que ja serà... Ah, no, he passat Sant Joan, no, que és que tinc no, el...
Passat Sant Joan, no, però estarem estiu ja.
No, perquè l'estiu és el 21, no?
Per això?
No, és el 20, és el 20 de juny. El proper és el 20.
Ai, doncs 13. Quasi, eh? No sé aquesta cosa de no, però entra l'estiu el dia 20 a les 4 i 5 de la tarda, però no ho sé.
No, va ser que no.
Però va ser que no.
Ho deixem aquí, vinga, va. Que tingueu bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.
Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins i tot, a veure.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà. La redacció.